us imagineu que Marc-Enric Vallès...
Ostres, tant de bo.
Després del que acabem de veure, canvi expressament perquè entri i xuti la falta Enric Vallès.
I ho ha manat Mànix, eh?
Canvi de sí, sí. De jugada d'escacs de Mànix Mandiola. I poso la peça que sé que em pot servir per guanyar la partida.
Sap que ha entrat per això i ja es col·loca la pilota Enric Vallès.
Que bonic que seria que marqués Vallès del 2013 al 2022. El xut d'Enric Vallès amb cama esquerra...
Gol!
Connexió amb el passat per anar cap al futur.
Una canonada d'Enric Vallès dispara la Unió Esportiva Olot cap a Segona Federació. El migcampista va sortir expressament per picar una falta al minut 86 i la va clavar a l'escaire. El gol va donar l'ascens a l'Olot en l'eliminatòria final contra el Tenerife B disputada a la ciutat del futbol de les Roses. Una cinquantena de seguidors van acompanyar l'equip a Madrid i més de 150 van seguir el partit en una pantalla gegant a la sala Turín d'Olot.
Moltes emocions, la veritat. Des del moment que he sortit, sabia que tenia la força de tots, de tot l'equip, de tota l'afició i de tota la família. I, bueno, especial al meu pare, ha sigut un any molt complicat a nivell personal i bueno, al final, com a mínim, una recompensa positiva.
És la veu trencada, emocionada d'un heroi, Enric Vallès, l'autor d'un gol que va treure la Unió Esportiva Olot de tercera divisió i la va portar a segona federació. Eloi Amagat, un dels capitans de l'equip, tampoc podia contenir-se les llàgrimes. El sentirem a l'informatiu que ara mateix comença, com també sentirem a Mànix Mandiola, l'entrenador.
Todos los partidos que me ha tocado vivir, que han sido siete en este club, pues todos han sido muy igualados, muy disputados, y hoy era el premio gordo y mira, pues nos ha tocado.
Ninguna derrota.
No, claro, pero de paso vine. Pese, al final hemos hecho de ganar como una forma de vida. Estamos muy crecidos ahora, ¿eh? Igual que no me tengan en cuenta estas cosas, ¿eh? Que es el momento de una vez que ganamos algo.
Mànix Mandiola, sempre relativitzant les coses. Avui en parlarem àmpliament al tercer temps, com no podia ser d'altra manera, i amb un somriure als llavis. Avui ocuparà bona part del nostre informatiu la victòria de la Unió Esportiva Olot i aquest ascens històric. En el nostre informatiu avui també us explicarem que l'Ajuntament d'Olot diu que estudiarà totes les mesures proposades per pacificar els entorns escolars.
Evidentment, doncs també hi ha un element important, que són els barris, més enllà del funcionament de les escoles, no? De que hi ha veïns, les aproximacions de les escoles, i per tant també són uns agents importants a tenir en compte, i nosaltres sempre hem optat per treballar per aquest consens. Pensem que les propostes que acaben implementant-se de manera consensuada, que tothom s'ha sentit representant, que tothom ha pogut dir la seva i tothom hi troba aquest espai de comoditat amb el que s'acaba implementant, funcionen molt més bé perquè el compliment d'aquests nous paràmetres es respecta molt més i per tant el que a nosaltres ens agrada és buscar això, aquest diàleg i aquest consens per sobre abans potser de precipitar-nos.
És el regidor de Via Pública d'Olot, l'Aniol Sellabon. Ara mateix estan analitzant i planificant noves accions. Des de fa temps, diferents ampes de la ciutat reclamen accions valentes per transformar i pacificar els entorns de les escoles. I encara en ensenyament, Olot vol potenciar els ensenyaments artístics a les escoles de la ciutat. La nova àrea d'Educació i Cultura s'ha proposat que tots els infants de la ciutat tinguin contacte amb les disciplines artístiques durant la primària.
Ho puc comparar amb un exemple de l'esport, que fa molts anys que es porta a terme a la nostra ciutat, és a dir, el que en diuen el poliesport, amb uns cursos determinats de la primària. Els infants, els nois i els nens i les nenes, doncs tenen contacte amb el vòlei, amb l'hoquei, amb el futbol, amb el bàsquet, amb tots els esports que d'alguna manera poden practicar a la ciutat. A vegades és un trimestre, a vegades són pocs mesos, però entren en contacte amb aquell esport, el coneixen i probablement descobreixen quin és l'esport que s'adequa més doncs, a les seves condicions físiques, a les seves habilitats, al seu interès. Això hauria de passar d'una manera semblant amb tot allò que cataloguem de cultura.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, la voluntat com sentia a més oferir, igual que es fa en l'esport, una formació escolar que contempli espais on els estudiants puguin conèixer la dansa, la pintura o la música i que això no sigui una simple extraescolar. A Sant Joan les Fonts tindran un guàrdia municipal. Es tracta d'una nova figura, que no serà un policia, però tindrà més capacitats que no pas un agent cívic.
Com a agent cívic va acabar la seva feina el desembre i ara estem en procés de convocatòria d'un guàrdia municipal agent cívic, és a dir, una figura de vigilància un pèl superior en quant a tasques i en quant a funcions que fins ara teníem l'agent cívic. I estem en procés de la convocatòria del concurs, és a dir, hem deixat aquest impàs per poder estar preparant la convocatòria. Un nivell més en quant a les tasques i funcions que pot desenvolupar aquesta persona.
Doncs sí, aquest policia podrà sancionar, per exemple, vehicles mal estacionats o defecacions al carrer. La nova figura estaria contractada durant tot l'any i seria la primera vegada que un poble de la Garrotxa té una figura d'aquestes característiques. Venim d'un cap de setmana de moltíssima calor. I això s'ha notat a les platges. Les bones temperatures que hi ha hagut aquest cap de setmana han deixat una imatge més pròpia de juliol o agost que no pas del mes de maig a la Costa Brava Central.
Sí, sí, de fet, les últimes dues setmanes que no hi ha hagut cap pont ni cap festa significativa, molts establiments els dissabtes fan un 100% d'ocupació. Ja comencen a arribar els divendres, però el dissabte és el dia més fort. Però sí, sí, ja, la gent ja comença a venir a la costa, diguéssim, i fins i tot els pobles interior de l'Empordà ja amb bastanta afluència.
És la Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava, centre platges plenes de banyistes i hotels a petar. És el preestiu que ens deixa aquestes temperatures que aquesta setmana han d'anar a la baixa. I en clau econòmica, avui també parlarem de les llibreries, perquè augmenten a les comarques gironines.
Som 9 llibreries en Cara i Ulls, llavors també hi ha petites llibreries de barri, d'aquestes que són més quios, però que també viuen, no? I llavors, si es mira tot el voltant de comarques, s'entenquen que han sigut moltes per jubilació, però se n'han tornat a obrir. També és veritat que el nivell cultural de comarques gironines és gran, eh? És molt gran. O sigui, tu fas actes i la gent te ve, t'apoyen, la gent visita totes les llibreries. O sigui, això és una cosa molt important.
És la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, assegurant que les comarques gironines són les que més llibreries registren per nombre d'habitants de Catalunya. De fet, el nombre d'establiments ha anat en augment, si bé són de format més petit i reduït. La sentirem amb més detall perquè això denota el bon estat de salut, precisament, d'aquest sector que anys enrere estava a la baixa. Són les primeres notícies del dia. De seguida les desenvolupem aquí, a l'antena del 5 minuts més.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot, informar que per avui els carrers tallats seran entre el Mas Les Mates, encreuament entre el carrer Compositor Pedrell, construir una nau nova al carrer Albarrosa número 43. Fins al 3 de juliol es tallarà el carrer Castanyer per canalització de l'aigua i pel mateix motiu hi ha una reserva d'estacionament per facilitar el pas de vianants i vehicles al carrer Fajol i carrer Avellaner, que han canviat el sentit de circulació. Hi ha obres des de les 8 del matí a les 19 hores, obres per ampliar a la vorera del pont del Samenov. Hi ha les següents reserves d'estacionament. Durant tot el dia, l'Avinguda Reis Catòlics número 3, 33, per la construcció d'un nou edifici. Des de les 7 a les 19 hores, al carrer Pare Llosa amb carrer Proa, per fer una mudança. també de les 9 a les 11 del matí al carrer Bisbe Lorenzana, que ocuparan la zona i posaran cons per poder anar a direcció a la Teixa. De les 9 a la 1 del matí hi ha el prohibit estacionar al carrer Alcalde Lluís Casademont, número 13, per poder entrar i sortir camions per les obres. Segueixen les reserves d'estacionament, que hi ha un prohibit estacionar al carrer Pou del Glaç, amb carrer Candi Agustí, per la reparació de les voreres. Recordar que avui dilluns és mercat setmanal i al voltant de les 9 del matí hi haurà un xic d'afluència de vehicles per l'entrada dels nens a les escoles. Res més des de la Policia Municipal d'Olot, que tingueu una molt bona setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem a la previsió meteorològica abans, com sempre, cop d'ull a les temperatures. Després d'un cap de setmana de valors de juliol i agost, Neus, aquesta jornada, aquest dilluns, com l'estrenem? Encara amb temperatures que ja apunten maneres o no?
Sí, són temperatures que tiren a l'alça, podríem dir. Ens hem llevat amb 15-16 graus a Olot, 14 a Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas i Castellfollit de la Roca, 16 a Santa Pau, a Banyoles i a Girona, 17 a Figueres, 13 a Mieres, a Ripoll, Anglès i a Vic, 11 a Das i 10 a Vall de Núria.
Doncs amb aquest panorama, Dani, quina és la previsió per aquests dies?
Dilluns i dimarts baixa una mica la temperatura. De moment, potser arriba a caure alguna primera tempesta al Ripollès, molt poqueta cosa, i ja preveient una bona perspectiva de canvi cap a dimecres i dijous, un front de tempestes que podria ser fort a l'interior, no tant a la costa, i especialment al Pirineu Oriental, al voltant de la Cerdanya, dimecres i dijous hi podrien caure més de 40 litres per metre quadrat, segurament, després de tanta calor, una forta tamborinada, probablement amb pedra o calamar.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1, perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Us imagineu que Marc Enric Vallès...
Ostres, tant de bo!
Després del que acabem de veure, canvi expressament perquè entri i xuti la falta Enric Vallès.
I ho ha manat Mànics, eh?
Canvi de sí, sí, de jugada d'escacs de Mànix Mandiola i poso la peça que sé que em pot servir per guanyar la partida.
Sap que ha entrat per això i ja es col·loca la pilota Enric Vallès.
Que bonic que seria que marqués Vallès del 2013 al 2022. El xut d'Enric Vallès amb cama esquerra...
Gol! Passat per anar cap al futur.
I tant que sí, déu-n'hi-do quin migdia d'emocions que hem tingut aquest diumenge. Una canonada d'Enric Vallès dispara la Unió Esportiva Olot cap a segona federació, el migcampista. Va sortir expressament per picar una falta al minut 86 i la va clavar a l'escaire. Prèviament aquí, a Ràdio Olot somiàvem, t'imagines? Ara sentíem en David Planella i tot el seu equip que marca el gol, que surt només per marcar el gol. Doncs així va ser. Va ser una jugada magistral de Mànix Mandiola que finalment va donar el seu resultat. El gol va donar l'ascens a l'Olot en l'eliminatòria final contra el Tenerife B, disputada a la ciutat del futbol de les Roses. Una cinquantena de seguidors van acompanyar l'equip a Madrid i més de 150 van seguir el partit en una pantalla gegant a la sala al Turín.
Moltes emocions, la veritat. Des del moment que he sortit, sabia que tenia la força de tots, de tot l'equip, de tota l'afició i de tota la família. I, bueno, especial al meu pare, ha sigut un any molt complicat a nivell personal i bueno, al final, com a mínim, una recompensa positiva.
És la veu trencada, emocionada, d'un heroi, Enric Vallès, l'autor d'un gol que va treure la Unió Esportiva Olot de la tercera divisió i la va portar a segona federació. Eloi Amagat és un dels capitans de l'equip.
M'ha costat molt, ho hem patit molt, però era el que desitjàvem, no? Des de que vam patir el descens la temporada passada, a molts ens va fer molt mal, no? I ho hem donat tot per aconseguir-ho. Petits detalls, també podíem haver quedat fora perquè hem tingut grans rivals, però crec que el futbol ens ho devia i ho aconseguim. Ara disfrutar-ho.
I és que el guió va voler que el partit tornés a tenir un final èpic. Faltaven 4 minuts per arribar al 90 i la final de les finals entre l'Olot i el Tenerife B s'encaminava a la pròrroga. Els dos equips empataven 0-0 quan Omar va cometre una falta sobre Xumetra a la mitja lluna de l'àrea que ho va canviar tot. En veure que la posició de la pilota era ideal per un esquerrà, Mànix Mandiola va ordenar ràpidament un canvi. El nom era Enric Vallès, té un guant a la cama esquerra i havia de xutar ell. Va entrar i va marcar. Va enviar un cacau imparable per a Méndez, que va perforar l'escaire dret de la porteria del Tenerife B. Braços al cel, dedicatòria al seu pare i tot darrere tots els seus companys celebrant eufòrics el gol que els portava a segona federació.
Molt d'esforç, molt de patiment, no res ha sigut fàcil. Hem començat la primera part amb dubtes, però bé, ens hem tornat a aixecar. Crec que la segona part hem sortit molt diferent. I bé, després de tanta lluita, doncs molt contents i crec que ens ho mereixem.
Sí! Som Olot!
Com diu Carles Mas, no va ser un partit fàcil per l'Olot. A la primera meitat, l'equip de Mànix Mandiola es va sentir molt incòmode, no va fer ni un sol xut a la porteria del Tenerife B. A l'altra banda, força arribades del filial canari i una ocasió molt clara, una rematada de Lee al travesser a prop del descans. Va ser un avís molt seriós per un Olot que a la segona part va fer un pas endavant. Amb les entrades d'Otserrano i Ayala, l'equip va tenir més consistència i va competir millor. El resultat, però, no va canviar fins als últims 4 minuts amb el gol de falta directa d'Enric Vallès, que ja és història de la Unió Esportiva Olot. Per al tècnic Mànix Mandiola, la culminació d'una trajectòria curta però molt intensa amb l'Olot i que ha estat impoluta. 7 partits, 5 victòries i 2 empats.
Todos los partidos que me ha tocado vivir, que han sido 7 en este club, pues todos han sido muy igualados, muy disputados y hoy era el premio gordo y mira, pues nos ha tocado.
Ninguna derrota.
No, claro, pero de paso vine. Pese, al final hemos hecho de ganar como una forma de vida. Estamos muy crecidos ahora, ¿eh? Igual que no me tengan en cuenta estas cosas, ¿eh? Que es el momento de una vez que ganamos algo.
Mànix Mandiola ha complert l'objectiu pel qual l'Olot el va fitxar el mes de març passat i l'Olot ha pujat a segona federació. Ho ha aconseguit exactament un any després d'haver baixat a tercera. Ho destaca el director esportiu Sergi Raset, també en declaracions a Ràdio Olot.
Jo crec que s'ha de donar molt valor a aquest ascens, perquè després d'un descens, pujar l'any següent és molt difícil. Necessites segurament aquest punt de sort que l'hem tingut, però bé, estem una altra vegada en una categoria que jo crec que és molt millor, no? L'Olot per estructura, per massa social, per tot, ostres, feia mal veure la tercera i jo crec que segona red és bueno, una categoria més adequada, no? A veure si a partir d'aquí doncs, aquest club pot anar creixent.
A Madrid, a la ciutat del futbol de la Federació Espanyola, una cinquantena de seguidors de l'Olot van acompanyar l'equip i van vibrar amb el gol d'Enric Vallès i a Olot, 167, van fer el mateix des de la distància, gràcies a la pantalla gegant que el club va instal·lar a la sala del Turín.
Ho analitzarem tot plegat avui al tercer temps a partir de 2:45 del migdia i de 2:45 del vespre amb en David Planella i tot el seu equip.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Més enllà dels esports, avui és notícia que l'Ajuntament d'Olot diu que estudiarà totes les mesures proposades per pacificar els entorns escolars.
Tot i això, el consistori també avisa que caldrà trobar el consens amb els veïns dels centres. Ara mateix s'estan analitzant i planificant noves accions. Des de fa temps, diferents ampes de la ciutat reclamen accions valentes per transformar i pacificar els entorns de les escoles.
Ens ho explica en Roger Isern.
Això ja portem més d'un any demanant aquestes aquestes millores, aquestes pacificacions dels entorns escolars. Hem fet moltes reunions amb l'Ajuntament, tenim constància que ja està treballant, però sempre quan és el moment d'executar-ho, hi ha aquesta manca de valentia, aquesta manca de... Vinga, anem a provar això, que serà una cosa que serà bona per tothom.
És un dels portaveus de l'AMPA de l'Escola Pla de Dalt, Bosco Plans. L'associació és una de les que demana pacificar els entorns escolars de la ciutat a través de mesures com la retirada d'aparcaments, el foment de les rutes ciclistes o la supressió de carrils de circulació de cotxes al voltant dels centres. Des de l'Ajuntament diuen que veuen bé les propostes, però que cal estudiar-les i consensuar-les, sobretot amb els veïns dels centres escolars. El regidor de Via Pública d'Olot és Anil Sallabona.
Evidentment, doncs també hi ha un element important, que són els barris, més enllà del funcionament de les escoles, no? de que hi ha veïns, les aproximacions de les escoles, i per tant també són uns agents importants a tenir en compte, i nosaltres sempre hem optat per treballar per aquest consens. Pensem que les propostes que acaben implementant-se de manera consensuada, que tothom s'ha sentit representant, que tothom ha pogut dir la seva i tothom hi troba aquest espai de comoditat amb el que s'acaba implementant, funcionen molt més bé perquè el compliment d'aquests nous paràmetres es respecta molt més i per tant el que a nosaltres ens agrada és buscar això, aquest diàleg i aquest consens per sobre abans potser de precipitar-nos.
Sallabona defensa que el consistori ja està fent una anàlisi amb diferents actors sobre les demandes que els han fet arribar.
S'està parlant també amb els centres educatius, amb les AFES, amb tots els agents educatius que evidentment han de poder fer les seves aportacions per analitzar quina és la situació al voltant d'aquests centres educatius. De fet, ja hi ha actuacions que s'han anat realitzant durant aquest període de pandèmia, també s'han anat aplicant alguns, ja s'han començat a fer actuacions, n'hi ha més per fer, n'hem identificat més que haurem d'afrontar durant els pròxims mesos i els pròxims anys. És una feina que s'està fent recollint totes aquestes inquietuds que pugui haver-hi i, per tant, ja s'està planificant quines són les actuacions a realitzar i, mica en mica, de manera progressiva, ja s'ha començat a fer i ja seguirà fent.
Fins ara, per exemple, l'Ajuntament ha retirat alguns aparcaments, ha pintat passos de vianants i ha instal·lat aparcaments per a bicicletes. S'espera que els pròxims mesos la pacificació dels entorns escolars compti amb més accions en la línia del que demanen les famílies i el que necessiten els veïns.
I no deixem encara l'educació. Ja sabeu que Olot s'ha connectat directament a l'educació amb la cultura. Olot vol potenciar els ensenyaments artístics a les escoles de la ciutat. La nova àrea d'Educació i Cultura s'ha proposat que tots els infants de la ciutat tinguin contacte directe amb les disciplines artístiques, sobretot durant la primària.
La voluntat és oferir, igual que es fa en l'àmbit esportiu, una formació escolar que contempli espais on els alumnes puguin conèixer la dansa, la pintura o la música, i això no sigui només un extraescolar.
La música, la dansa o la pintura són arts que estimulen el cervell i ajuden a l'educació dels infants. Moltes extraescolars que es fan avui en dia estan enfocades aquest àmbit, però no són accessibles per a tothom. Amb l'objectiu que tots els infants puguin tastar la cultura, Olot es proposa potenciar els ensenyaments artístics a les escoles de la ciutat i en concret a primària. Ho explica amb un exemple clar l'alcalde Pep Berga.
T'ho puc comparar amb un exemple de l'esport que fa molts anys que es porta a terme a la nostra ciutat, és a dir, el que en diuen el poliesport, amb uns cursos determinats de la primària. Els infants, els nois, els nens i les nenes, doncs tenen contacte amb el vòlei, amb l'hoquei, amb el futbol, amb el bàsquet, amb tots els esports que d'alguna manera poden practicar a la ciutat. A vegades és un trimestre, a vegades són pocs mesos, però entren en contacte amb aquell esport, el coneixen i probablement descobreixen quin és l'esport que s'adequa més a les seves condicions físiques, a les seves habilitats, al seu interès. Això hauria de passar d'una manera semblant amb tot allò que cataloguem de cultura.
Aquest serà un dels reptes que la fusió entre educació i cultura permetrà treballar a partir d'ara. Olot s'ha convertit en la primera ciutat de Catalunya que ha dut a terme la unió d'aquestes dues àrees. Ara seran els tècnics que hauran de treballar per convertir un repte que molts centres ja tracten en una estratègia de ciutat.
El que ja són moltes experiències atomitzades en diverses escoles, moltes vegades per vocació dels propis educadors, però que no tenen un currículum ben fixat, no tenen una metodologia ni un finançament allò ben definits de com haurien de ser. Bé, nosaltres pensem que aquest és un tema important i a més està demostradíssim i cada vegada més que també des d'un punt de vista neurològic, crec que és la paraula que hauria de fer servir, doncs aquelles persones doncs, que saben ballar, doncs se'ls donen més bé les matemàtiques, o aquelles persones que saben tocar un instrument tenen més facilitat per treballar amb equip.
La potenciació de les disciplines artístiques a l'escola ordinària busca una finalitat clara: donar accés a la cultura a tots els infants, que la música, la dansa o el teatre no només sigui un extraescolar, sinó també una matèria més de les que s'imparteixen a l'escola.
I no deixem encara les qüestions lligades amb l'educació, perquè les direccions de les escoles públiques de les comarques gironines consideren inacceptable haver de gestionar l'hora de lleure que preveu educació durant les tardes del mes de setembre.
En aquest sentit, acusen el departament de falta de coneixement tècnic dels centres i demanen que la conciliació familiar no recaigui en el paraigües de les direccions de les escoles. En un comunicat assenyalen que començar abans el curs no és un problema, però no entenen que estigui relacionat amb un canvi de jornada escolar durant tot el mes de setembre, i més quan el departament justifica la conciliació familiar per imposar les activitats de lleure.
I ja per tancar, ens n'anem cap a la Catalunya Nord, perquè centenars de persones han celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Bressolada. Alumnes, pares i professors s'han trobat per reivindicar la festa d'aquestes escoles que ensenyen en català a la Catalunya Nord.
Tot plegat després de 2 anys sense poder-ho fer per les restriccions obligades per la pandèmia. L'estany de Sant Esteve de Monestir s'ha convertit de nou en un espai on s'han fet desenes d'activitats, entre les quals hi havia concerts, xerrades o un dinar popular. La directora general de la Bressola, Eva Bertrana, ha reivindicat la importància d'aquests centres, i més després de la polèmica amb l'Ajuntament de Perpinyà, que intenta evitar que obri el primer liceu en català a la ciutat.
Recordem que el 15 de desembre vàrem guanyar el primer judici, que era el d'urgència. Va ser al nostre favor de manera molt explícita. Ara el que esperem és el segon, que és sobre el fons de la qüestió, i esperem la sentència per mitjans de juny. Esperem que, com el primer sigui, ens sigui favorable, sabent, evidentment, que molt possiblement el batlle Aliot faci recurs i la cosa s'allargui encara un any o un any i mig.
Des de la Bressola també lamenten profundament la polèmica que pateix Catalunya amb l'ensenyament del 25% de classes en castellà imposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fem una pausa, de seguida anem cap a Sant Joan les Fonts.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Sant Joan les Fonts tindrà un guàrdia municipal. Es tracta d'una nova figura que no serà un policia, però tindrà més competències que un agent cívic.
El nou guàrdia podrà sancionar, per exemple, vehicles mal estacionats o defecacions al carrer. La nova figura estaria contractada durant tot l'any i seria la primera vegada que un poble de la Garrotxa té una figura d'aquestes característiques.
Des de fa anys, Sant Joan les Fonts està vivint diferents episodis d'incivisme, com per exemple l'abocament de deixalles o danys al mobiliari urbà. L'Ajuntament considera que la crispació que ha portat la pandèmia ha fet que aquests actes s'hagin accentuat durant els últims anys. Tot plegat va fer que es contractés un agent cívic que ha ajudat a la situació. Aquesta figura, però, ara farà un pas més i es convertirà en un agent cívic, un guardià municipal. Ho explica l'alcaldessa de Sant Joan, Maria Vidal.
Com a agent cívic va acabar la seva feina el desembre i ara estem en procés de convocatòria d'un guàrdia municipal agent cívic, és a dir, una figura de vigilància un pèl superior en quant a tasques i en quant a funcions que fins ara teníem l'agent cívic. I estem en procés de la convocatòria del concurs, és a dir, hem deixat aquest impàs per poder estar preparant la convocatòria. Un nivell més en quant a les tasques i funcions que pot desenvolupar aquesta persona.
El nou guàrdia municipal tindrà més potestat que un agent cívic i fins i tot podrà sancionar.
La titulació no és policia, és una figura que està per sota, i llavors té atribucions i segurament també té capacitat sancionadora. Llavors, això és una gran diferència, sobretot per temes de vehicles mal estacionats, que és el que ens preocupa més, tema dels animals, dels orins i les defecacions en el carrer, que això sí que és un tema que costa una mica.
L'agent cívic que hi havia fins ara al municipi va acabar la seva tasca el desembre passat i aviat el consistori obrirà convocatòria per a la plaça de guàrdia municipal. Vidal espera que la nova figura permeti deixar enrere els episodis d'incivisme que ha viscut el poble els últims temps. L'alcaldessa ho atribueix en part a la crispació social.
Ara encara estem en un context molt incert, no? molt insegur en aquest sentit, tant de cap a on evoluciona la pandèmia, que sembla que ja va al final i ens han de treure mascaretes a tot arreu, com aquests temes dels preus que pugen tant, no? Tot això fa que la població d'alguna manera senti aquesta crispació i surt, i a vegades no tothom, perquè això no és un tema de tothom, sinó que hi ha algunes persones en concret que poder necessiten doncs, fer-ho d'aquesta manera més incívica, que no és que jo ho justifiqui, però a vegades han hagut de manifestar-ho d'aquesta manera.
El nou guàrdia municipal de Sant Joan les Fonts estaria tot l'any contractat per l'Ajuntament i serà la primera vegada que el poble té una figura d'aquestes característiques.
Bé, aprofitem per obrir la crònica judicial perquè l'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i mig de presó l'acusat de violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols, a la comarca del Baix Empordà. Els fets van passar el 20 d'abril de l'any 19.
Condemnat i víctima de 19 i 18 anys, en el moment dels fets tenien una relació d'amistat i confiança des de feia anys. Aquella nit van sortir per Platja d'Aro i, com en altres ocasions, la noia va anar a dormir a casa del seu amic. Segons la sentència, quan van arribar al pis, el processat va intentar agredir sexualment a la noia, però no ho va aconseguir. Més tard, cap a les 10 del matí, la va tornar a immobilitzar i la va violar, sense tenir, evidentment, en compte les negatives constants de la noia.
I avui també us hem d'explicar que el cap de la Brigada Municipal de Girona ha estat suspès de sou i feina 6 mesos per agredir 2 treballadors a cops de puny.
Els fets van passar el 17 de juny de l'any 2021, quan un treballador delegat sindical va advertir al seu cap que tenien problemes per cobrir la baixa d'un company. Aleshores, el responsable va dir que hi havia una llista de gent per aquests casos, però el delegat va insistir-li que no, i la discussió van anar pujant de to fins que el denunciat li hauria etzibat diversos cops de puny mentre l'insultava i l'amenaçava. Altres companys de la brigada van intentar frenar la discussió i un d'ells s'hauria emportat també un cop de cap del responsable.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I a aquesta hora us preguntem com porteu la calor. Doncs bé, les bones temperatures que hi ha hagut aquest cap de setmana han deixat una imatge més pròpia de juliol o agost que no pas del mes de maig, sobretot a la zona de costa, especialment a la Costa Brava Central.
Platges plenes de banyistes que han aprofitat les altes temperatures per refrescar-se i fer molts casos la primera capbussada de l'any. Tot plegat ha fet que de nou molts establiments del litoral baix empordanès haguessin penjat el cartell de complet. De fet, les ocupacions del divendres fregaven el 85%, però la nit de dissabte molts negocis han vist com han hagut de dir que no a molts turistes que pretenien reservar una habitació. Des del sector es mostren molt optimistes de cara a l'estiu. Judit Lloberol és la gerent del grup Costa Brava Centre.
Sí, de fet, les últimes dues setmanes que no hi ha hagut cap por ni cap festa significativa, molts establiments els dissabtes fan un 100% d'ocupació. Ja comencen a arribar els divendres, però el dissabte és el dia més fort. Però sí, ja, la gent ja comença a venir a la costa, diguéssim, i fins i tot els pobles interiors de l'Empordà ja amb bastanta afluència.
La calorada ha tocat sostre aquest diumenge a Catalunya amb temperatures tòrrides i màximes que han oscil·lat entre els 33 i els 39 graus a gran part de l'interior, especialment a la Catalunya central.
I avui també hem sabut que les comarques gironines són les que més llibreries registren per nombre d'habitants de Catalunya. De fet, el nombre d'establiments ha anat en augment, si bé són de format més petit, de forma i per regla general.
Des del sector destaquen que cada vegada hi ha més gent jove que es posa al davant d'una llibreria i deixen clar que no és tan romàntic com està tot el dia llegint. La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya és Maria Carme Ferrer.
Som 9 llibreries en cara i ulls, llavors també hi ha petites llibreries de barri, d'aquestes que són més quios, però que també viuen, no? I llavors, si es mira tot el voltant de comarques, s'entenen que han sigut moltes per jubilació, però se n'han tornat a obrir. També és veritat que el nivell cultural de comarques gironines és gran, és molt gran. O sigui, tu fas actes i la gent també t'apoyen, la gent visita totes les llibreries. O sigui, això és una cosa molt important.
Ferrer també ha fet una menció especial per Girona, on actualment hi ha 9 llibreries, moltes d'elles amb un fons editorial considerable, com l'Empúries, la 22 o la Gèlica, canvia d'emplaçament.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.